Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, jornada avui de ressaca després de la desclassificació dels arxius de l'intent de cop d'estat del 23F. Un dia que passarà la història perquè ha coincidit també amb la mort del protagonista d'aquest capítol, l'extinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, als 93 anys. S'anunciava ahir hora baixa, només unes hores després, que el seu nom tornés a sonar amb força per la documentació que publicava el govern espanyol. Uns arxius que, de moment, ens han aportat poques sorpreses i en què també hi ha connexions amb les Balears. Entre els noms que es recupera ni el del periodista mallorquí Joan Pla, que va intentar convèncer Tejero al mateix 23F que posés fi als seus plans. Els documents també posen de manifest que 6 dels agents dels serveis secrets varen estar implicats amb el cop d'estat fallit i que els militars afins al 23F atribuïren el fracàs a la decisió de deixar el rei emèrit Joan Carles I lliure. A les 8:30 analitzarem alguns punts d'aquests arxius amb el director de l'Institut Elcano, Charles Powell, que justament és avui a Mallorca. Tot en un dijous, dia 26 de febrer, en què la imatge continua sent a l'antiga presó de Palma. Allà l'Ajuntament ha començat les accions per desallotjar les 200 persones que, segons el darrer cens, hi resideixen.
Avui és el segon dia de l'operatiu enmig del malestar dels afectats que asseguren que ara no tindran on viure.
Pero nosotros somos trabajadores, nosotros salimos por la mañana, llegamos por la tarde, ya hacemos nuestra vida, vamos a seguir nuestra compra y no molestamos a nadie.
D'aquí uns minuts hi tornarem a connectar en directe en un dia en què es tornarà a tombar al Congrés dels Diputats la moratòria dels desnonaments de famílies vulnerables i altres mesures incloses en el conegut com a escut social.
Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya hi votaran en contra perquè diuen que protegeix l'ocupació. El que sí que està previst que tiri endavant és la revalorització de les pensions.
I ascendeixen a cel les pasteres que han arribat a les Balears aquestes darreres hores amb 126 persones a bord.
Amb aquestes són 23 les barques que s'han localitzat a les costes de les illes enguany amb més de 400 persones rescatades. Aquesta situació ha fet que l'embalat del dic de Botafoc a Eivissa hagi superat la seva capacitat màxima.
I avui també hem de parlar d'una nova mort en accident de trànsit a les Balears.
Una dona de 75 anys ha perdut la vida després del xoc frontal entre dos cotxes en un accident al túnel de Peguera. 3 persones més han estat hospitalitzades en estat greu.
I el nou sistema de recepta electrònica ha tornat a tenir problemes.
I aquesta vegada ha estat per una nova actualització que fa que, en lloc de passar la targeta, s'hagi de clicar el número de la Seguretat Social que es troba en el mateix document de plàstic. Això fa més lent el procés.
I a Palma, el nou responsable de Funció Pública de l'Ajuntament, Llorenç Bausà, encara la negociació del pla de reordenació de la policia local amb voluntat de diàleg.
Avui, a les 10:30, els sindicats han convocat una manifestació que recorrerà el tram entre la comissaria de Sant Ferran i l'Ajuntament.
En aquesta primera hora d'informatiu parlarem amb el responsable del CESIF a la policia local, amb Agustí Sánchez. I en els esports, el Reial Mallorca entrena a les ordres de Gustavo Siviero mentre espera el substitut de Jago Barrasate a la banqueta, Marc de Sampas. Bon dia.
Bon dia. L'equip va tornar als entrenaments ahir a Sant Bibiloni i avui realitzarà la penúltima sessió preparatòria en vista del partit contra la Real Societat. I ho farà amb l'entrenador del filial, Gustavo Siviero, que fou l'encarregat de dirigir el primer entrenament post Arrasate, i no es descarta que sigui ell que ocupi el dissabte la banqueta de Son Moix. El Mallorca continua negociant la contractació del nou entrenador amb Javi Gracia com a primera opció. I en voleibol, el Connecta Balear Manacor jugarà avui els quarts de final de la Copa del Rei contra el Leganés. L'objectiu del conjunt manacorí és aconseguir el primer títol de la història del club.
I pel que fa al temps, avui encara hi ha vis groc activat per boira a l'interior de Mallorca i al Llevant. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui han tornat a encetar la jornada en presència de boires. Unes boires que afectaran principalment a punts de l'interior, també cap al Llevant de Menorca, i en el cas de Mallorca, a punts del migjorn, del Llevant i també cap al Reiguer. Això sí, a mesura que ens acostem a migdia es començaran a desfer i a partir de llavors sí que començarem a tenir un ambient molt més net i molta presència de sol. D'altra banda, pel que fa al vent, aquest bufarà de gregal, en conjunt ho farà fluix, tot i que en el sector de les Pitiuses sí que podran tenir encara qualque cop moderat, i per tant, a l'entorn d'aquestes illes sí que tindran també qualque igual que Redal de Maró. En canvi, entre Mallorca i Menorca, unes condicions marítimes molt més tranquil·les. I pel que fa a la temperatura, no notarem gaires canvis respecte d'ahir. Ens tornarem a situar en uns valors bastant elevats per ser un mes de febrer, esperant que la màxima giri aproximadament entre els 18 i els 23 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 6 graus a Alcúdia, 8 a Manacor i 9 al Port de Soia. A Menorca, 11 graus a Cala Morell i 12 a Mahó. I a les Pitiuses, 11 graus a Sant Llorenç i 14 a Eivissa.
I són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i 5. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Escanillas, Olivia Navarro i Caterina Bencomensa.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
Dia després avui de la publicació dels documents fins ahir classificats de l'intent de cop d'estat del 23F, una jornada que també passarà a la història per una sobtada coincidència. La mort del protagonista d'aquest capítol, l'extinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, als 93 anys.
¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto!
Aquest crit arrencava l'intent de cop d'estat del 81, que ara ha tornat a la memòria de tots. I és que Tejero ha mort just unes hores després que el seu nom hagués tornat a l'actualitat per tota la documentació fet pública a la web de la Moncloa, i de la qual, tal com s'esperava, hi ha poques sorpreses, però sí molt de detalls de converses que retornen al 23F. I entre els noms que recuperen per la memòria, el d'un mallorquí, el periodista i dibuixant Joan Pla, que va intentar convèncer Tejero al mateix 23F que posés fi als seus plans. No és una informació certament nova, perquè ell mateix ho va explicar en vida, però la documental del judici militar que es va celebrar un any més tard, el 1982, torna a recuperar aquest episodi de la seva vida.
Joan Pla, periodista, escriptor i dibuixant mallorquí, mort fa just ara 10 anys, va ser citat a declarar al Consell Suprem de Justícia Militar, que va condemnar Tejero a 30 anys de presó. A l'acte de la seva compareixença, que ahir va veure la llum, s'explica la relació estreta entre Pla i Tejero, que començà arran de la tasca periodística del Falanitxer, perquè a finals dels 70 cobria informacions relacionades amb el cos de la Guàrdia Civil. Segons va declarar, va intentar convèncer Tejero, sense èxit, perquè renunciés al cop d'estat, quan ja estava clar que havia fracassat. Després va intentar contactar amb la dona de l'extinent coronel, sense aconseguir-ho, i finalment parlar amb el fill, que es va negar a acompanyar-lo al Congrés.
Joan Pla també va reconèixer, va parlar amb Joan García Carrés, que va ser l'únic civil condemnat pel cop fallit per posar en contacte Tejero amb un ajudant del general Milans del Bosch.
Aquest li va dir al periodista que no podia perdre temps amb ell perquè li estaven telefonant els capitans generals. En aquesta declaració, recollida per l'acta ara publicada, s'hi relata la duresa de l'interrogatori, a la qual Pla contesta a la defensiva, paraules textuals amb gran ironia, que va obligar el president de la sala a fer reiterades cridades d'atenció.
A més, hi ha una altra al·lusió a les Balears en un altre dels documents, en aquest cas una nova informativa de la policia sobre Fuerza Nueva, formació d'extrema dreta liderada per Blas Piñar, i en la qual es fa esment a dos actes a les Illes en suport de Tejero.
Un que es va fer 3 setmanes després del 23F, el 13 de març del 1981, al Palau de Congressos de Palma, situat en aquell moment al poble espanyol. També a un altre previst l'endemà a Menorca. Diario de Mallorca publica precisament avui la crònica que es va fer aquell dia d'aquest acte. Hi varen participar 770 persones sota un gran desplegament policial en consignes i càntics franquistes. En aquest acte, protagonitzat per Blas Piñas, es va elogiar l'actuació dels colpistes, tot i el seu fracàs.
A més, si no, la connexió balear, podem dir, amb aquest episodi després de la publicació de tota la documentació, alguna amb noms i llinatges encara tapats per la protecció de dades. En total han estat 167 documents que inclouen informes, transcripcions de converses que s'han posat a l'abast públic per posar llum sobre aquest episodi i que deixen alguns titulars com que militars afins al 23F varen atribuir el fracàs a la decisió de deixar el Borbó lliure i per això consideraven que el rei Joan Carles I era un objectiu a batre i anul·lar.
A més, també se'n desprèn que 6 dels els agents dels serveis secrets varen estar implicats amb el cop d'estat fallit. En un altre document, un soldat revela que els militars que varen prendre televisió espanyola tenien ordres de tirar a matar, i entre les transcripcions de les més sucoses, les nombroses telefonades que va fer la dona de Tejero, Carmen Díaz Pereira, al vespre del 23F. En aquestes converses lamentava el paper de l'exèrcit, que havia deixat tirat el seu marit com una llosca. De fet, es refereix a ell en infinitat d'ocasions com a bambo o desgraciat. També comenta que el general Armada li va oferir un avió a l'estinent coronel per abandonar Espanya de manera honrosa amb la seva família. Ell, però, ho va rebutjar perquè es marejava quan volava.
Són detalls de tot el que va passar just fa 45 anys el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va anunciar dilluns la desclassificació d'aquesta documentació. Manté que la democràcia guanya amb la desclassificació dels documents del 23F.
Un episodio difícil, pero yo creo que muy importante de la historia democrática de nuestro país. 45 años después, efectivamente, los papeles del 23F están por fin disponibles para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y que creo que, bueno, hoy hacemos también un poquito mejor a nuestro país y a nuestra democracia.
Aquesta desclassificació marca l'actualitat també la política, perquè ha protagonitzat el cara a cara al Congrés entre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i Pedro Sánchez.
Feijóo ha reclamat ampliar la desclassificació de documents més enllà dels papers del 23F, referint-se a una major transparència en la seva gestió. Sánchez ha demanat al PP perquè els molesta que facin públics els arxius de l'intent del cop d'estat de 1981.
Puestos a desclassificar, desclassifique los contratos que han acabado en mordidas, los papeles del Delphi Gate, sus viajes o los viajes de su Falcon a Dominicana, los de Zapatero a Caracas o quién le financió las primarias. ¿No le parece que también es su responsabilidad, señoría?
¿Por qué les molesta que se desclasifiquen los papeles del intento de golpe de Estado del 23F? ¿Pero qué problema hay? Esa es la responsabilidad del gobierno, hacer que España progrese. Esa es la verdad, que España va como nunca y ustedes mienten como siempre.
Durant la sessió de control, Feijóo ha instat l'executiu a fer, diu, un exercici de transparència total. El líder popular ha advertit que, si arriba a la Moncloa, no tardaran ni 45 dies de revelar el rosari de caos que ha anomenat. Sánchez ha acusat el Partit Popular de mantenir una oposició basada en una política per a ultres.
Idò bé, aquests arxius dels 23F, la desclassificació d'aquests arxius, són la notícia del dia, però la imatge d'aquest aquestes darreres hores la tenim de nou a l'antiga presó de Palma. Allà l'Ajuntament ja ha començat les accions per desallotjar les 200 persones que, segons el darrer cens, hi resideixen. Avui és el segon dia de l'operatiu de la policia local, enmig del malestar dels afectats, que diuen que ara no tindran on viure. Per això hi anem en directe. Allà hi ha la nostra companya Caterina Bany. Caterina, bon dia. Ja s'ha posat en marxa de nou l'operatiu.
Bon dia. Efectivament, aquí de moment calma aparent a les portes de l'accés posterior del que fora aquest centre penitenciari fins al tancament definitiu l'any 1999 al carrer Leocàdia de Togores, en plena foscor encara. Ahir veig un fort desplegament de policies locals, tal com vos vam informar ahir, que custodien aquesta entrada. Es volen assegurar que ningú, cap dels ocupants d'aquest immoble, no passi a l'extraradi, ho diríem així, totalment acordonat en aquest moment. La fotografia ara mateix, un gran envelat, per on precisament hi entren i surten aquests residents d'aquestes antigues instal·lacions. Les autoritats en aquest moment, tant de serveis socials com la policia, n'elabora un cens justament per actualitzar-ne totes les dades, que demà justament han d'estar plenament enllestit en vista ja notificar-los que han d'abandonar aquesta antiga presó. Tenen, de fet, un termini de 5 dies per fer-ne al·legació. De totes maneres, han de dir que molts d'ells estan abocats a viure al carrer. Això és el que m'ha contat a primera hora del matí en Car. L'escoltam.
No tengo hasta que me vaya a trabajar. Y ahora sin el móvil, peor todavía, que no puedo ni llamar a nadie para ir a un sitio.
I quina és la situació allà de dins la presó?
Eso es un desastre. Está lleno de ladrones, drogadictos, borrachos. Está lleno de todo, de todo. De todo. Eso espero que lo tiren abajo y todo el mundo que está ahí dentro que los echen a la puta calle y los que estén indocumentados que los manden para su país.
I és que, de fet, heu de pensar que hi ha un bon nombre de persones que no tenen en papers, fins i tot algunes, tal com ahir us contava, havien arribat a Ampastera. Aquí, per tant, hi ha una barreja de sentiments entre la incertesa, també la preocupació i alhora la desesperança. Escoltam una residenta de la presó.
Van a haver muchos más problemas, va a haber mucho más delincuencia, va a haber mucho más entrada en casa, más ocupada en casa. Que está esto abandonado. ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta? Que no es tu casa.
A l'espera ja d'una alternativa, per tant, residencial. Recordem que l'Ajuntament ha mantingut conversa ja amb el Bisbat de Mallorca i també demana ajuda a l'exèrcit i a la delegació del govern. Demà mateix s'ha convocat una junta de seguretat per abordar tota aquesta crisi residencial. El tinent de Batlle, Javier Bonet, assegura que ara mateix la prioritat d'acord és justament evitar danys entre els ocupants.
Coses estan anant molt bé. Hem estat a dins també revisant les diferents dependències i hi ha tranquil·litat absoluta. Els policies estan tranquils i han manifestat que no ha hagut cap problema des de les 7 que som aquí. Els residents estan col·laborant en aquest sentit, donant totes les seves dades per tal de que se pugui dur a terme aquest cens.
De fet, el desnonament s'ha hagut d'accelerar arran dels darrers incendis que s'han succeït en el darrer cap de setmana, fins a 4. Aquí les condicions, de fet, són extremadament precàries, sense aigua ni tampoc corrent, molta brutícia, esquerdes fins i tot a l'edifici, Metges del Món i Creu Roja s'hi han desplaçat justament per facilitar els tràmits i la informació a totes aquestes persones. La coordinadora de Metges del Món, Esther Callizo, lamenta que el desallotjament es faci, diu, sense donar-los una alternativa residencial. Escolta'm.
Aquestes persones no desapareixeran d'aquí. Se n'aniran a viure a una altra banda amb unes condicions totalment insalubres. I això és una previsió que hauria d'haver fet l'Ajuntament, perquè no són persones que han aparegut d'aquí noves des de fa una setmana, sinó que ja fa anys que tenim aquesta situació.
En aquestes crítiques hem de dir que també s'hi ha sumat la plataforma d'afectats per les hipoteques. En un comunicat diu que Cort vulnera els drets fonamentals dels ciutadans. Mentrestant, l'Ajuntament de Palma ja ha confirmat que després del desnonament pretén tapiar aquestes instal·lacions i finalment enderrocar-los. Per tant, companys, estem a l'espera de tot el que pugui passar ja les pròximes hores.
Gràcies, Caterina. Tornarem a connectar amb tu durant l'informatiu. L'Ajuntament de Palma cerca, com dèiem, solucions residencials amb el Bisbat, l'Exèrcit i amb altres institucions per als residents de l'antiga presó. El govern, per part seva, ha mostrat el seu suport a aquesta iniciativa municipal, així ho explica la mateixa presidenta, Marga Proens.
Un missatge de suport a l'actuació de l'Ajuntament de Palma, una actuació que ja no se podia fer esperar més, una actuació que jo crec que és sobretot d'humanitat. Vol dir, la situació que se venia donant els darrers mesos, molt incrementada els darrers dies a l'antiga presó de Palma, és del tot injustificable.
Mentrestant, la Conselleria d'Habitatge es posa a disposició de Cort davant la possible necessitat que alguna família vulnerable que ara visqui a l'antiga presó necessiti un habitatge social. I això precisament quan avui es tornarà a tombar al Congrés dels Diputats la moratòria dels desnonaments de famílies vulnerables i altres mesures incloses en el conegut com a escut social. Partit Popular, Vox i Junts per Catalunya hi votaran en contra perquè consideren que protegeix l'ocupació. Ara bé, el que sí que està previst que tiri endavant és la revalorització de les pensions. Recordem que al final s'han separat del decret òmnibus després que els tres grups polítics impedissin que prosperàs el mes de gener.
Tot i la modificació del test a petició del PNB que inclou que la prohibició de desnonaments només afecti els propietaris amb més d'un habitatge de lloguer, els de Carles Puigdemont han anunciat que s'oposaran de nou a l'escut social. És la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ahir al Congrés.
Escut social, sí, ocupacions, no. Si realment volgués tirar endavant l'escut social, senyor Sánchez, només calia que fes una cosa, separar-lo de les ocupacions.
I aquesta és la resposta del president del govern central, Pedro Sánchez.
Lo que estamos precisamente en ese Real Decreto Ley trayendo a las Cortes tiene que ver con el suministro eléctrico, tiene que ver con el ingreso mínimo vital, tiene que ver con la protección ante posibles desalojos como consecuencia de esas situaciones devenidas de vulneración social. ¿Qué tendrá que ver eso con la ocupación? ¿Por qué usted tiene que copiar precisamente los discursos de la derecha, la derecha, la ultraderecha?
L'executiu espanyol, però, avisa que no dividirà més el decret, que no se'n pot fer el gust de cada partit. La seva intervenció o la seva intenció és tornar-lo a dur al Consell de Ministres i aconseguir que Junts s'abstengui al manco. Recordem que la pròrroga de l'escut social està en vigor des que es va aprovar el Consell de Ministres. Ara, però, la Cambra Baixa té un termini de 30 dies per derogar-lo o convalidar-lo.
A part d'aprovar la revalorització de les pensions, està previst que el Congrés aprovi avui també les ajudes per a les víctimes dels accidents de tren mortals d'Adamuz i Gelida.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i dobbers. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
I estan deixant a 7 les pasteres que han arribat a les Balears aquestes darreres hores amb 126 persones a bord, amb aquestes són 23 les barques que s'han localitzat a les costes de les illes enguany amb més de 400 persones rescatades.
La darrera es va interceptar ahir a les 9 del vespre al Caló de Sant Agustí a Formentera i viatjaven 12 persones a bord i molts dels recursos per atendre aquesta situació s'han vist ja desbordats. En aquest sentit, el director general d'Immigració i Cooperació del govern, Manuel Pavón, assegura que el sistema d'acollida balear es próxima al colapso.
Nuestro sistema de acogida está al borde del colapso. En apenas dos días han llegado 15 menores de edad más. Y aún no sabemos cuántos menores venían en las últimas pateras. Y no nos olvidemos que la instalación de estas carpas han costado 7 millones de euros a los contribuyentes.
En el cas de les Pitiuses, tots els migrants irregulars que hi arriben han de passar de manera obligatòria per Eivissa i això ha fet que l'embalat del port de Botafoc hagi superat la seva capacitat màxima, Regina Mayans.
La capacitat màxima de l'embalat del dic de Botafoc és de 160 places, ampliable a 200 en casos d'emergència. En aquestes darreres hores s'han superat aquestes xifres i això ha obligat a que molts dels migrants arribats a Formentera hagin estat traslladats directament a dependències de la Policia Nacional. Els migrants que són interceptats en aigües de les Pitiuses són traslladats a Eivissa i els qui toquen terra a Formentera inicialment se'ls acull a la carpa del port de la Sabina, on la Guàrdia Civil els fa una primera identificació i un grup recentment creat de la Creu Roja els ofereix una primera assistència abans de ser traslladats fins a la Pitiusa del Nord. Na Francesca i Nalga Marina són dos d'aquestes voluntàries.
Proporcionamos un pack de comida, una manta, que es lo básico. Luego, una vez que la Guardia Civil ha hecho su tarea de hacer sus fichas, decimos de todos lo que estaban las pateras, nosotros pedimos el permiso de hacer la entrevista uno a uno. Y se tría la pulsera verde o roja en base a su estado de salud.
Normalmente la primera atención es ver cómo están, cómo se encuentran después del viaje.
Els consells insulars assumeixen la tutela dels menors migrants no acompanyats. En les darreres arribades s'han comptabilitzat 7 menors a Eivissa i 17 a Formentera.
Mentre ha estat en política, el Partit Popular es mostra convençut que la regularització de persones migrants impulsada per Pedro Sánchez comportarà que hi hagi més arribades. Per això ha presentat una iniciativa al Parlament que es debatrà dimarts que ve en contra d'aquesta regularització extraordinària.
Escoltam el popular Sebastià Sagreres, que justifica aquesta mesura, la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, que acusa el PP de copiar-los el discurs.
Continuarà s'afecta, querida, que en aquests moments som l'únic país de la comunitat europea o de la Unió Europea que fa aquesta regularització i, per tant, això durà com a conseqüència que no només arribin, sinó que quedin a Espanya.
Que estan copiando un discurso i que se adelantan pues, para tener el protagonismo, com ha pasado con otro tipo de leyes.
L'Esquerra lamenta la deriva que diu ha pres el PP pel que fa a immigració, considera que els populars estan segrestats per Vox, són José María García d'Unides Podem, Lluís Apesteguía de Més i Marc Pons del PSIP.
El Partido Popular ahora mismo está presionado tantísimo por la ultraderecha que no va a poder hacer ningún movimiento que a la ultraderecha le siente mal.
Entre l'original i la còpia la gent sempre tirarà. L'original.
Cercar d'adversari en aquest cas a Pedro Sánchez, utilitzant la immigració com a element de desgast que l'únic que fa és evidenciar les mancances i la buidor de contingut del Partit Popular.
I encara un apunt més de la crònica política. El Tribunal Constitucional ha rebutjat el recurs del govern contra la llei d'amnistia.
L'alt tribunal ha desestimat el recurs d'inconstitucionalitat que va presentar l'executiu de Proens contra la llei d'amnistia perquè entén que les seves al·legacions són bàsicament coincidents amb les realitzades per altres comunitats autònomes presidides pel PP i que ja s'han rebutjat. Només estima parcialment el recurs de Cantàbria, que alega que tots els articles de la norma no han de tenir caràcter de llei orgànica.
Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
I avui hem de parlar d'una nova mort en accident de trànsit a les Balears. Una dona de 75 anys va perdre la vida i després del xoc frontal entre dos cotxes en un accident al túnel de Peguera, a Mallorca. Tres persones més varen ser hospitalitzades, estan en estat greu.
Els fets passaren tocades les 5 de l'hora baixa d'ahir, a l'altura del quilòmetre 22, a la carretera MA1 a l'entrada del túnel de Peguera. Calvià, dos cotxes en circumstàncies que s'investiguen, col·lidiren de manera frontal. Una de les ocupants, una dona de 75 anys, va morir, mentre que els serveis d'emergència estabilitzaren els altres tres ferits i els varen traslladar en estat greu, dos a Son Espases i un altre a la Clínica Joanera.
I la policia local de Ciutadella alerta d'una nova estafa a través de Bizum. El modus operandi consisteix que els estafadors fan un ingrés a través d'aquesta aplicació com si fos un error.
Aleshores demanen que se'ls retorni un compte diferent i en fer-ho roben les dades bancàries. Així ho explica el cap del cos, Diego Pastrana.
A través d'un altre mòbil, que diuen, perdona, m'he equivocat, he fet un bizum per error. Torna-me'l per a tornar-me'l en aquest número o en aquesta compte. És un altre diferent del que t'han enviat. Mm. I la gent, innocentment, diu, ostres, no és un doble meu, i el torna. I en aquell moment, a partir del moment que tu tornes a fer bizum de tornada, que el fas a l'altra compte, ells es queden amb el teu nombre de compte i te'l hackegen i te la buiden.
Aquest tipus d'estafes són de cada vegada més habituals. En cas de dubte, Pastrana recomana acudir a les autoritats competents. Una vegada feta l'estafa, és molt complicat recuperar els diners que moltes vegades es desvien cap a països de l'est.
I avui hem de tornar a parlar de nous problemes en el nou sistema de recepta electrònica. Aquesta vegada és per una nova actualització durant la nit de dimecres.
L'actualització ha comportat que en lloc de passar la targeta s'hagi de clicar el número de la Seguretat Social que es troba en el mateix document de plàstic. D'aquesta manera es garanteix que el client pugui treure la medicació. Això sí, el procediment és molt més lent. Ho explica Ivetres Notícies, un dels farmacèutics afectats.
Depèn de CIPSALUT. Lo àgil que sigui, no s'haurà de resoldre aquesta problemàtica. Ha fet una cosa que està malament, l'ha volguda posar bé i ha provocat això.
Mentrestant, els pacients accepten aquesta nova incidència en resignació.
Sí, han posat, sí, he vist que tocava molt de... Sí, sí, i això perquè no. Se li deu haver romput, o què?
Com calculs, hagi de mestir ses pastilles urgentament i no els pugui pagar, estem els apanyaus.
I l'Associació per la Defensa de la Sanitat Pública de les Balears demana al govern que reestructuri el sistema sanitari per fer-lo més eficient. Diuen, a part de les reivindicacions dels metges, en vaga han de ser respostes per l'executiu autonòmic i no per Madrid, Aina Morales.
Aquesta entitat, integrada per professionals sanitaris, recorda que les qüestions salarials d'organització del servei i les càrregues de feina són competència de la comunitat autònoma. Per això, el seu president, Joan de Pedro, exigeix que es gestioni adequadament les llistes d'espera sense abusar de les derivacions a la privada.
Porque se gastan muchísimos millones en una derivación que no da buenos resultados. Gastémoslos de otra forma. Y que no abordar las listas de espera, en definitivamente, es aceptar una deriva que segmenta, ¿no?, la capacidad económica y erosiona el principio de equidad del sistema sanitario público.
Demanen que part del pressupost de les derivacions serveixi per a contractar metges a la sanitat pública. Així, apunta Miguel Reyero, es millorarien tant el servei com les condicions de feina.
Que hay hospitales como Inca que hacen 60 horas semanales porque no pueden cubrir las guardias con las plantillas. ¿Cómo puede mejorarse? Pues evidentemente aumentando las plantillas, que nada tiene que ver con el Estatuto Marco porque depende de la comunidad autónoma.
De l'Estatut Marc, el també membre de la Junta Directiva, José Manuel Aranda, recorda que prohibeix les guàrdies de 24 hores i obliga a un mínim de descans en acabar-les.
¿Por qué los médicos del sindicato médico se oponen a esa mejora? A lo mejor, se me ocurre a mí, es que hay muchos médicos del sindicato médico que tienen consulta privada y que cuando acaban la guardia ya no van a poder trabajar en la consulta privada. Y entonces les va a fastidiar el chollo.
L'Associació per la Defensa de la Sanitat Pública troba que el govern hauria d'incentivar la dedicació exclusiva si vol mantenir un sistema eficient i de qualitat.
Fent ràpidament un cop d'ull el que destaca la premsa avui a les Illes, es parla molt de la policia.
La imatge del dia a Mallorca és precisament gent del cos municipal desallotjant la presó Vella, o us la contàrem ahir en directe. L'última hora anuncia que, en titulars, que PP i Vox negocien llevar les ajudes als migrants sense papers, Diari de Mallorca, al fil del 23F, que la policia va detectar moviment colpistes a Mallorca després del cop de Tejero. Del cos de seguretat municipal parla Mallorca Diario també, diu que un de cada 4 euros del pressupost van precisament a l'àrea policial. Hoquei Baleares fa un desplegable sobre l'operació a l'antiga presó, parla d'Ocupes, i en canvi ara Balears diu que és una guerra entre Cort i el govern central i hi ha 200 persones esperant una solució. El periòdico d'Eivissa diu que segueix la llau de migrants a un pastero, sentien just ara, i el diari que les instal·lacions han quedat totalment obsoletes. El Menorca, per la seva banda, denuncia que les seves platges estan en risc per l'afluència massiva de gent.
Hem arribat a les 7:30, repassam els principals titulars d'aquest matí de dijous, jornada de ressaca després de la desclassificació dels arxius de l'intent de cop d'estat del 23F, un dia que passarà a la història perquè ha coincidit també amb la mort del protagonista d'aquest capítol, l'extinent coronel de la Guàrdia Civil, Antonio Tejero, als 93 anys.
S'anunciava ahir, només unes hores després que el seu nom tornés a sonar amb força per la documentació que publicava el govern espanyol, uns arxius que de moment ens han aportat poques sorpreses i en què també hi ha connexions amb les Balears. Entre els noms que es recuperen hi ha el del periodista mallorquí Joan Pla, que va intentar convèncer Tejero el mateix 23F que posar fi als seus plans. Els documents també posen de manifest que 6 dels agents dels serveis secrets varen estar implicats amb el cop d'estat fallit i que els militars afins al 23F atribuïren el fracàs a la decisió de deixar el rei emèrit Joan Carles I lliure.
I ja tens un dia més a l'antiga presó de Palma. L'Ajuntament de la ciutat ja ha començat les accions per desallotjar les 200 persones que, segons el darrer cens, hi resideixen.
Avui és el segon dia de l'operatiu, enmig del malestar dels afectats, que asseguren que ara no tindran on viure.
És una evidència científica que estas bebidas...
Van a haver mucho más problemas, va a haver mucho más delincuentes, va a haver mucho más entrada en casa, más ocupada en casa. Que está esto abandonado. ¿Qué te molesta? ¿Qué te molesta? ¿Que no es tu casa?
Pero que nosotros somos trabajadores, nosotros salimos por la mañana, llegamos por la tarde, ya hacemos nuestra vida, vamos a hacer nuestra compra y no molestamos a nadie.
Van a ver...
I això en un dia en què es tornarà a tombar el Congrés dels Diputats, la moratòria dels desnonaments de famílies vulnerables i altres mesures incloses en el conegut com a escut social.
El Partit Popular, Vots i Junts per Catalunya hi votaran en contra perquè diuen que aquest protegeix l'ocupació. Així ho defensava ahir la portaveu dels independentistes, Míriam Nogueras.
Escut social, sí, ocupacions, no. Si realment volgués tirar endavant l'escut social, senyor Sánchez, només calia que fes una cosa, separar-lo de les ocupacions.
El que sí que està previst que tiri endavant és la revalorització de les pensions.
I ja s'han deixat a 7 les pasteres que han arribat a les Balears les darreres hores amb 126 persones a bord.
Amb aquesta ja són 23 les barques que s'han localitzat a les costes de les Illes enguany amb més de 400 persones rescatades. Una situació que ha fet que l'embalat del dic de Botafoc a Eivissa hagi superat la seva capacitat màxima.
I avui també hem de parlar d'una nova mort en accident de trànsit a les Balears.
Una dona de 75 anys ha perdut la vida després d'un xoc frontal entre dos cotxes en un accident al túnel de Peguera. 3 persones més han estat hospitalitzades en estat greu.
I el nou sistema de recepta electrònica ha tornat a tenir problemes.
Aquesta vegada ha estat per una nova actualització que fa que, en lloc de passar la targeta, s'hagi de clicar el número de la Seguretat Social que es troba en el mateix document de plàstic. Això fa el procés més lent.
I a Palma, el nou responsable de Funció Pública de l'Ajuntament, Llorenç Bausancara, la negociació del pla de reordenació de la policia local amb voluntat de diàleg.
Avui, a les 10:30, els sindicats han convocat una manifestació que recorrerà el tram entre la comissaria de Sant Ferran i l'Ajuntament de Palma.
I pel que fa al temps, avui encara hi ha avís groc activat per boira a l'interior de Mallorca i també al llevant de l'illa. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui hem tornat a encetar una jornada marcada per la boira al llarg de les primeres hores del dia. Aquesta afectarà a punts del mitjorn, del centre i també del llevant de Mallorca i també a punts del centre i est de Menorca. Tot i que esperant que a mesura que ens acostem al migdia, aquesta boira s'acabi desfent per complet i tinguem un predomini total del sol. D'altra banda, el vent bufarà fluix, ho farà de gregal i, per tant, tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les a una bona part del territori. Això sí, en el sector de les Pitiuses sí que tindrem qualque cop de vent moderat i, per tant, en aquests indrets es podrà veure també qualque redol de maror. Més enllà d'això, molta calma. I quant a la temperatura, aquesta no tindrà grans canvis respecte d'ahir. Ens tornarem a situar en un valor per sobre dels que serien habituals en aquestes alçades de l'any. Els valors més elevats d'avui giraran entre els 18 i els 23 graus aproximadament. Ara mateix tenim a Menorca 10 graus a Ciutadella i 12 a Sant Lluís. A les Pitiuses, 11 graus a Sant Miquel i 15 a Sant Jordi. I a Mallorca, 10 graus a Inca, 11 a Vilafranca i 12 a Deià.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 7:35, que encetam els esports. El Reial Mallorca entrena a les ordres de Gustavo Siviero mentre espera el substitut de Jagó Barrasate a la bancada. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. L'equip va tornar als entrenaments ahir a Son Bibiloni i avui realitzarà la penúltima sessió preparatòria en vista del partit contra la Real Societat. I ho farà amb l'entrenador del filial, Gustavo Siviero, que fou l'encarregat de dirigir el primer entrenament post a Arrasate, i no es descarta que sigui ell que ocupi dissabte la banqueta de Son Moix. El Mallorca continua negociant la contractació del nou entrenador amb Javi Gracia com a primera opció, però no és l'únic candidat. El club també estaria interessat en Xavi García Pimienta. Els únics jugadors absents ahir sobre la gespa Son Bibiloni foren Marc Cumbula, Tacu Massano i els dos porters Lucas Bergström i Pichu Cuellar. Sigui com sigui, la Real Societat arribarà a Son Moix amb la baixa de l'ex mallorquinista Taque Cubo, però també sense Odriozola i Ru Pérez per lesió i Brais Méndez per sanció. En canvi, Pellegrino Matarazzo recupera Barrene i Sushit per visitar el Mallorca. L'equip donostiarra cercarà Son Moix a allargar la bona ratxa del nou tècnic. Només una derrota en els 8 partits dirigits. Recordant que el Mallorca Real Societat el veureu seguint directe a IB3 Ràdio. Serà dissabte a partir de les 4 del capvespre amb tota la prèvia Esports Sant Joc. A la Champions, el Real Madrid s'ha classificat per als vuitens de final després de guanyar 2-1 al Benfica en el partit de tornada dels setzens de final. Vinícius sentenciava l'eliminatòria marcant el segon gol al minut 80. Abans, al minut 16, havia marcat Tchouaméni per posar l'1-1, ja que el conjunt portuguès va ser el primer a marcar al minut 14. Sentim l'entrenador Álvaro Arbeló.
Sin Mbappé, sin Bellingham, sin Militao, sin Rodrigo y también, pues sin todas estas bajas de jugadores que son importantísimos y fundamentales y que tienen un gran nivel. Y por eso todavía creo que es más importante el partido de hoy, que hayamos pasado esta eliminatoria contra un gran equipo, que hemos sido capaces de vencerle en los dos encuentros. Y también eso creo que refuerza mucho al grupo, ¿no? Que incluso con todas estas bajas el equipo pueda competir y ganar partidos como el de hoy.
Real Madrid, Barça i Atlètic de Madrid sabran demà a les 12 qui serà el seu rival als vuitens. Manchester City o Sporting de Portugal serà el rival dels blancs. Els matalassers es poden retrobar amb el Liverpool o visitar el Tottenham, i el Barça es trobaria amb el vigent campió, el PSG de Luis Enrique, o amb el Newcastle. I un darrer punt en futbol, perquè la selecció espanyola femenina es va concentrar ahir a Las Rozas per començar a preparar els partits contra Islàndia i Turquia de la setmana que ve, classificatoris per al Mundial del 2027 al Brasil. Entre les internacionals hi ha tres mallorquines, Patrick Guijarro, Mariona Caldentey i Lucía Corrales. La portolana Catacoy, lesionada, no ha entrat a la llista. En voleibol, el Conet de Balear Manacor debutarà avui als quarts de final de la Copa del Rei contra el Leganés quan siguin les 8 del vespre. Sentim els jugadors Hugo Marzo i Renzo Cairús.
Un partido muy difícil, porque en Liga regular hemos tenido dificultades para ganar este equipo, pero al final tenemos muchísimas ganas de tener esta revancha. Primero hay que centrarnos en este partido, que es muy importante para nosotros, para después aspirar a ganar el título.
Que ahora Leganés es nuestro principal objetivo y pasar el escalón para poder seguir ascendiendo. Lo que tenemos que hacer es pensar en nuestro juego y hacerlo lo mejor posible.
L'equip ja és a València, on es disputarà aquesta nova edició del torneig, una competició en què a l'anterior edició el Conet de Balear Manacor va caure a la final contra el Guagua. Els manacorins cercaran aconseguir el primer títol de la història del club. El partit el podreu seguir en directe a partir de les 8 del vespre pel web d'IV3. En bàsquet, Tènia Maguir és nou fitxatge de l'Azul Marino. La jugadora irlandesa arriba procedent de la Lliga Femenina 2 després de disputar 20 partits amb el Barakaldo Mkoumen. I compta també amb trajectòria internacional. Amb la seva selecció l'any 2019 va liderar el conjunt irlandès a conquistar la medalla de bronze al Campionat d'Europa Femení Sub-20. I pel que fa a la segona FEP, Mohamed Issouf deixa de ser jugador del Clas Bàsquet Sant Antoni. El líder de la categoria ha arribat a un acord amb el francès per a rescindir el seu contracte. I acabem amb pàdel perquè l'argentí Seba Nerone és el nou entrenador de Gemma Triay, l'ex número 1 del món i una de les figures més respectades en el món del pàdel. S'unirà a l'equip junt amb Delphi Brea i Jorge Martínez. Tot això després que la menorquina i Rodrigo Ovide, qui era el seu entrenador des de fa més de 6 anys, anunciassin finalment la seva ruptura.
Gràcies, Marta. Segons per arribar a les 7:40 minuts. Fem ara una pausa.
Escoltau l'informatiu matí. IV3 Ràdio. Atención carpinteros, Baleos Carpintería Náutica está ampliando equipo y busca profesionales del sector. Proyectos náuticos exclusivos, incorporación inmediata y salario competitivo. Es tu oportunidad. Entra en baleosyachtcarpentry.com o llama al 678 28 90 31. Baleos Carpintería Náutica. Tu talento merece más. Quan tot es veu fosc, hi ha algú que t'escolta. 30 anys acompanyant la gent de les Illes Balears. 1-2. Una cridada que salva, una veu que acompanya. Gràcies a les persones que ho feis possible. Govern de les Illes Balears.
El 1er de març és el dia de les Illes Balears i també l'aniversari d'IV3. I ho celebram amb convidats ben especials i actuacions musicals en directe. Més de 30 hores cara al públic amb les emissions d'Esports 3 en Joc, Tèntol, La Gran Vida, No Venim en Manual, Òrbita 3, amb Bolivetes, Vida Saludable i el concert d'aniversari d'IV3 Ràdio amb Animals Marins i Random Risk. Del divendres 27 de febrer al dilluns 2 de març, vine a veure la ràdio en directe. Celebram els 21 anys d'IV3 Ràdio amb tu.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IV3 Ràdio.
I vas parlar, mare, de la situació de la policia local. La Palma, el nou responsable de funció pública de l'Ajuntament Llorenç Bauçà, encara la negociació del pla de reordenació d'aquests agents amb voluntat de diàleg sobre la nova manifestació que han convocat per avui els sindicats policials que recorrerà el tram entre la comissaria de Sant Ferran i l'Ajuntament. El regidor ha dit que la respecta per a demanar als representants dels agents que tinguin en compte que es comença de zero. Bauçà, que agafa el relleu de la fins ara regidora Mercedes Celeste, diu que respecta les protestes dels agents, però els demana col·laboració en la roda de reunions que es reprendran per desencallar el conflicte laboral.
Tothom té dret a manifestar-se, no seré jo el que digui el que han de fer, el que sí que espero és que doncs, responguin, ajudin entre tots a arribar en aquesta benentesa que tots esperam per es bé de tots. Per tant, ja els hi dic i ho reitero una altra vegada, mà estesa i porta oberta.
S'ha de recordar que el conflicte de l'Ajuntament de Palma amb la policia local fa temps que està encallat. Els sindicats reclamen l'aprovació immediata del pla de reordenació d'aquest cos policial que els ha de garantir millores laborals i d'organització. Es queixen que Cort n'ha retardat el vistiplau amb explicacions que consideren insuficients. Precisament per parlar d'aquesta manifestació volen conversar amb els representants sindicals. Saludam en directe Agustí Sánchez, que és el responsable del CECIP dins la policia local de Palma. Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, com veieu les novetats del consistori? És a dir, que a partir d'ara sigui Llorenç Bauçà qui assumeixi les competències de continuar amb aquest pla de reordenació de la policia local.
Bé, fins ara, com que tot ha estat molt aturat, quan no hem vist evolució, esperem que el canvi d'interlocutor faciliti el que nosaltres demanem, que és el pla d'ordenació.
Bauçà diu que encara aquesta nova etapa ara l'escoltàvem amb voluntat de diàleg i es vol reunir amb vosaltres els sindicats. Vos han convocat a qualque reunió pròximament?
No. És a dir, el diàleg, nosaltres de Mercedes Celeste en cap moment ens poden queixar de diàleg. Sempre hem tingut la porta oberta, perquè nosaltres ens hem queixat de que no hem arribat a la resolució del que sempre hem demanat. Si mantenim el diàleg però no tenim solucions, no ens serveix de res el diàleg, si al final no arribem a bon port en les negociacions.
Mm-hmm. Què és exactament el que demanau, senyor Sánchez?
Bé, nosaltres el que demanem és una modernització de l'actual model de la policia local de Palma. La policia local de Palma fa 15 anys que té el mateix model i està demostrat que no funciona. I nosaltres no som tècnics, nosaltres som policies, nosaltres som professionals de la seguretat i nosaltres ens dedicàvem a estar en el carrer. Els tècnics són els que han de fer un pla d'ordenació que doni aquesta solució a l'actual mancança que té la policia local de Palma.
Mm-hmm. Sí.
Sí, disculpe.
Es demana que, però, es comenci de zero. Això és el que demana l'Ajuntament de Palma. Què en penseu?
Que es tirarà 2 anys i pico de feina en els fens, que no ha servit de res. Hi ha una tasca feta pel cap de policia, agradarà més o menys, però ell és el tècnic que se suposa que sap que és el millor per l'organització de la policia i s'han de seguir, en aquest cas, el que ell proposa, que l'administració considera que no és l'ordenació més adient o que pel motiu que sigui no se pot dur a terme. Això ja no és una qüestió nostra. Nosaltres el que hem de valorar és per les condicions laborals dels companys i que s'ajustin a la normativa vigent. Amb això tothom està d'acord.
Uh-huh.
I el que nosaltres exigim, un pla d'ordenació que doni solució a la ciutadania i els problemes que té la ciutat a dia d'avui.
Uh-huh. La manifestació d'avui comença a les 10:30 i recorrerà el tram entre la comissaria de Sant Ferran i l'Ajuntament. De fet, avui a partir de les 10 hi ha ple a cohort a l'Ajuntament de Palma. Teniu previstes més convocatòries, més protestes?
Tot depèn de com se desenvolupi. Nosaltres veiem que el canvi de regidor pot ser un cop d'efecte cap a nosaltres, a lo millor no ho sabem. Clar, també li volen donar l'oportunitat a un nou regidor que en ment i no és la seva manera de treballar i que i on podem arribar amb ell. Si veiem que les negociacions segueixen estancades i que segueixen el mateix ritme que fins ara, evidentment no tots seguirem fent accions, no mos aturarem.
Agustí Sánchez, responsable del CSIF dins la policia local de Palma, gràcies per haver estat a nosaltres.
A vosaltres, bon dia, gràcies.
Són les 7:46, continuem amb més assumptes. I continuem encara. A Palma, l'Ajuntament comença també a expropiar els locals situats al soterrani de la plaça Major. És el primer pas per la remodelació d'aquest indret, que actualment està molt degradat. En total s'han adquirit 25 locals per a 4,2 milions d'euros.
El regidor en funció pública, medi ambient i sostenibilitat, Llorenç Bauçà, ha explicat que compten tenir la titularitat de tots els locals després de l'estiu o durant el darrer trimestre de l'any. Aquí serà quan podran començar les obres de remodelació de la plaça Major, un projecte ambiciós, ha dit Bauçà, per recuperar una zona de molt de valor, però actualment degradada.
Això se tracta d'una actuació imprescindible per a recuperar les galeries comercials de subsol, aquell espai que, com bé saben, duen uns anys ja en una situació d'abandonament i que presenta un estat impropi d'una ciutat com Palma i molt manco, un lloc tan emblemàtic per a tots nosaltres com a la plaça Major.
I els tribunals han desestimat també el recurs presentat contra el carril Busbao per a vehicles d'alta ocupació de l'autopista de l'aeroport de Palma.
La sentència assenyala que la titularitat de la carretera és del Consell, però tomba l'argumentació insular perquè argumenta que la decisió de mantenir la mesura del carril Busbao és totalment compatible amb les competències de la Direcció General de Trànsit en matèria de trànsit i seguretat viària.
I encara parlant de qüestions relacionades amb la mobilitat, l'empresa Certiotes, l'última del Consell de Menorca ja ha presentat un pla de xoc per millorar el servei de l'ITV. Evita així les sancions anunciades i disposa d'un mes i mig de termini per millorar els serveis a les dues estacions d'inspecció de l'illa. Paral·lelament, aquest pla de xoc el Consell fa feina en la nova concessió del servei d'ITV que presentarà els pròxims mesos. Ramiro López.
Els problemes amb l'ITV a Menorca s'han succeït els darrers anys. Certió justifica les deficiències per la falta de tècnics i de recursos per cobrir baixes i vacances. Escoltem a Juan Manuel Delgado, conseller de Mobilitat de Menorca.
La empresa no ha colaborado en lo que tenía que colaborar, pero vuelvo a repetir, no ha colaborado desde hace 6 años, desde el primer día que ganó la concesión.
Més enllà del pla de xoc urgent que el Consell ha demanat, la institució aposta perquè la nova concessió resolgui definitivament els problemes existents. El Consell ja té l'avantprojecte fet i esperen presentar-lo al ple del març o l'abril. Escoltem de nou a Juan Manuel Delgado.
De todos los errores de la antigua concesión se aprende, con lo cual yo creo que vamos a sacar una concesión seria. Estamos diseñando con el número de inspectores que toca, abriremos una segunda línea en Ciudadela, que vamos a hacer un foso y tendrá 2 líneas Ciudadela, como tiene Mahón.
Actualment, els usuaris només poden demanar cita telefònica i el sistema, segons comenten, no és eficient.
Que telefonin, el telèfon me donaran hora, després no sé què succeirà, i per amunt i per avall, bueno, bé, un concert.
M'han dit que tinc que trucar, però com que ja he trucat 4 vegades i no agafen el telèfon...
Vine a les 4:15 de la mañana para poder estar en lista de espera porque no hay manera de poder conseguir una hora.
Llaman, no te dan hora, no te dan un día fijo, no... O sea, yo me he ido a Palma de Mallorca a pasar un ITV.
El Departament de Mobilitat explica que el servei s'ha deteriorat especialment el darrer trimestre i que el desembre ja es va fer a Certio un requeriment que no va donar resultats.
I encara un apunt més a Menorca, la ciutat de Mahó acomiada una figura que ja formava part de la memòria col·lectiva de moltes famílies. Ha mort a 91 anys el doctor Francisco Cardona Morlà, el pediatre que durant 4 dècades va veure créixer consulta rere consulta 3 generacions de menorquins. Era conegut com el Quicus i d'ell deien que era el metge que calmava els plors, que tranquil·litzava els pares i que convertia la proximitat i la vocació en una manera d'entendre la medicina. I són ara les 7:50, estan pendents en aquesta hora d'una operació de la Guàrdia Civil que han conegut fa només uns minuts a la barriada del Nou Llevant de Palma. És una operació que es troba sota secret de sumari, sí que saben, però, que s'estan duent a terme diversos escorcolls i per això anem fins a aquesta barriada. Allà hi ha el nostre company Toni Escanelles. Toni, bon dia, què és el que saben fins ara?
Bon dia. Idò, ara mateix el que sabem és que efectivament s'estan duent a terme aquests registres només per part de la Guàrdia Civil. Hi ha diverses unitats aquí que s'han col·locat parapetats per tancar els accessos als carrers, tant des del carrer Manuel Azaña com fins aquí, fins al polígon de Llevant de Palma. Són, com deien, diverses unitats. Estan fent l'activitat de manera secreta, venen encaputxats i amb bastantes... amb armament pesat per aconseguir que no pugui sortir ningú d'aquesta zona. I aquests escorcolls, en principi, pel que poden veure, s'estan duent a terme a una de les finques que estan aquí al costat, al primer pis. I de moment tot això és el que sabem. Pendents, evidentment, de saber quina és la causa que és el que ha provocat aquesta gran operació, molts dispositius, i que és el que s'està cercant en aquests escorcolls.
Gràcies, Toni. Estarem pendents, per tant, de la informació que puguem rebre, que puguem tenir sobre aquesta operació que, com dèiem, s'està produint per part de la Guàrdia Civil en aquests moments a la barriada del Nou Llevant de Palma. 7:52. I continua amb arancrau política. Yolanda Díaz ha fet una passa al costat i descarta encapçalar Sumar en les pròximes eleccions generals. La vicepresidenta segona i ministra de Treball ha comunicat que deixarà la política quan acabi la legislatura. Ho ha publicat ella mateixa a la xarxa social Blue Sky en un vídeo de 3 minuts. S'ha compromès a fer feina des del govern per avançar en tot el que queda per fer.
Voy a seguir trabajando desde el gobierno y desde fuera del gobierno por vuestros derechos. Es el momento de salir a ganar. Es el momento de movilizarnos, de participar, de tomar la democracia con nuestras manos. Y esto es lo que voy a hacer a partir de ahora.
En una carta de 4 pàgines assegura que és una decisió meditada i que ja l'ha traslladada al seu cercle més proper, a la seva família i al president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez.
La justifica per donar així espai i temps per impulsar una refundació d'aquest espai polític. Precisament, Díaz no va assistir dissabte passat a l'acte públic d'Esquerra Unida, Comuns, Sumar i Més Madrid, en què aquestes formacions varen reafirmar el seu compromís de presentar-se plegats a les pròximes eleccions generals.
I hi ha hagut reaccions polítiques en aquesta notícia. El Partit Popular diu que no és candidat a les eleccions perquè no la volen ni els seus. Ara bé, tant els seus com els socis de legislatura ho respecten. Són els diputats de Sumar, Aina Vidal i Enrique Santiago, i el socialista Patxi López.
És una decisió personal suya. Yo creo que sempre ella ha sido muy clara, siempre lo ha dicho y no ha querido marear, por decirlo así, ni al electorado ni a los partidos.
Todo mi aprecio y mi cariño para nuestra compañera Yolanda, que ha sido la mejor ministra de trabajo que ha tenido este país.
Sigue siendo vicepresidenta de este gobierno y estoy convencido de que todavía hay muchas cosas que se van a hacer, que va a hacer ella, que va a impulsar ella.
I a Mèxic encara coetgen les conseqüències del caos viscut al país després de la caiguda de Nemesio Oseguera, el Mencho, el narco més cercat d'aquest país i dels Estats Units. Per mort de la cancel·lació de vols internacionals, molts turistes han quedat atrapats dins hotels i d'altres no han pogut arribar a les seves destinacions de feina o de vacances.
Pel sector hoteler, tot això es tradueix en problemes logístics i perjudicis econòmics. El cap de premsa de la cadena Rio a Mèxic, Marc Miralles, explica que de mica en mica tot torna a l'habitualitat. Dels 23 hotels que la cadena mallorquina té al país, 4 sí que són a zones que han patit els efectes posteriors directes o indirectes de la detenció d'aquest narcotraficant. Miralles ha explicat a IB3 Ràdio que valoren les bones sinergies establertes entre clients i treballadors, però que encara han de fer números.
No, és veritat que pot ser que el número dels hotels, tu comptaves amb unes arribades, tu comptaves també amb que si hi ha algú que s'hi ha de quedar més, pues no li estàs cobrant aquesta estància, per tant, són dos vegades que deixes d'ingressar per una habitació que sí que s'està ocupant i que no se ven perquè a qui s'havia venut no pot arribar.
Mentrestant, Mèxic i els Estats Units han escenificat avançaments en la seva col·laboració bilateral a una trobada entre els comandaments.
Això quan el president nord-americà, Donald Trump, s'adjudica el crèdit per la caiguda del líder del cartell Jalisco Nova Generació abatut, recordem, en un operatiu diumenge a Mèxic. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, estudia emprendre ara accions legals contra Elon Musk per vincular-la amb el narcotràfic. Mentrestant, la situació en Port Vallarta i a Guadalajara, els indrets més afectats per l'operatiu i pels posteriors aldarulls, sembla haver tornat a la normalitat quan ja s'han aixecat totes les alertes.
I encara en clau internacional, Cuba ha matat a 4 tripulants d'una embarcació estatunidenca durant un tiroteig a prop de la costa. Els Estats Units avisa que actuarà en conseqüència en aquests fets.
El Ministeri de l'Interior explica que la nau es va aproximar a una milla nàutica i la Guàrdia Fronterera els va demanar que s'identificessin. Va ser aquí quan els membres de la llanxa varen disparar contra els efectius cubans i aquests varen respondre. El país caribeny assegura que els traficants, els tripulants d'aquest vaixell, tenen intencions terroristes. Ara, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio.
The majority of the facts being publicly reported are those...
Ja avisa que en tenir tota la informació actuaran en conseqüència.
I reprenen les negociacions entre els Estats Units i l'Iran pel programa nuclear del país persa, una trobada que tindrà lloc a Ginebra i serà enmig de les amenaces del president dels Estats Units d'atacar-lo si la diplomàcia no funciona.
I en aquest mateix escenari es reuneixen representants dels Estats Units en la delegació d'Ucraïna per negociar un acord econòmic per a reconstruir el país.
I de la política estatal, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciat que es farà un una avaluació extraordinària dels protocols d'assetjament i d'agressió sexual dins la Policia Nacional.
Això després de la destitució de José Ángel González com a director adjunt operatiu de la Policia Nacional, després que una agent del cos el denunciés per agressió sexual.
És evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera. Y por lo tanto vamos a revisar los aspectos del sistema que sean necesarios, con la intención de determinar por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió.
Ho ha dit durant la seva intervenció en la Comissió d'Interior celebrada ahir al Congrés, on se li ha demanat de nou que dimiteixi.
I anem ara en la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Ha mort a Asunción, a l'Uruguai, als 73 anys. Mariano Planas Garriga, l'home discret però essencial perquè l'arxiu de Casa Planas hagi arribat viu fins avui.
Fill del fundador Josep Planas i Montanyà, va assumir la direcció de l'empresa en només 21 anys. Era un moment crític de deutes, de dificultats. Durant gairebé 3 dècades va redreçar la companyia avançant-se als canvis tecnològics en fotografia i en vídeo, apostant sempre per la innovació i preservant també un fons documental que avui és clau per entendre la història visual de l'illa de Mallorca. De fet, gràcies al seu esforç, es van salvar milers de fotografies i d'arxius que retraten el boom turístic, els canvis socials i la transformació de l'illa, avui convertits en un centre de creació i d'investigació sota la direcció de la seva filla, Marina.
I l'Orquestra Simfònica de les Balears s'uneix al grup vocal Mallorquí Capella. Per oferir un concert gratuït a l'Auditori de Manacor, motiu del Dia de les Balears, serà avui a les 7:30 de l'hora baixa. Aquesta actuació permetrà a tots els assistents gaudir d'una experiència musical única sense necessitat d'entrada per acabar per invitació, tot i que ja queden molt poques localitats disponibles.